11 i 7, Jaume Funes, bon dia.
Hola, bon dia.
Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Sou rics, vosaltres?
D'esperit.
D'esperit. I tu, Jaume?
Bueno, com a mínim, ric en anys, en experiència vital i algun desig de futur.
Islàndia és un país preciós.
It's now known as the Pots and Pans Revolution.
El país ha perdut la reputació perquè tenim un govern que és una porqueria.
El pueblo islandés busca declarar su independencia de los grandes capitales internacionales y de las prácticas negativas del neoliberalismo.
El col·lapse financer no només ha trastocat l'economia del país, diuen els islandesos que també els ha afectat la identitat.
Since the collapse of the internet bank, Iceland.
El primer ministre islandès va fer un pas al costat aquesta setmana després que el seu nom i el de la seva dona van aparèixer als papers de Panamà, una filtració massiva de més d'11 bilions de documents que posa al descobert les pràctiques que centenars de persones haurien fet per evadir impostos a través dels paraïsos fiscals. Avui, al consultori de Felicitat, parlarem dels diners i del valor que li donem, però abans volem anar cap a Islàndia i saludar el Xavier Rodríguez, periodista, amic i advocat resident a Islàndia. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Molt bé, un bon dia.
Distrets, no?
Com?
Distrets, a Islàndia.
Estem molt distrets. Aquesta setmana ha estat allò més interessant, no? Passejades pel centre i ja semblava la Rambla, una agentada. Ja dius, què passa aquí? Quin pas hi dona, no?
A Islàndia sí que és veritat que quan hi ha algun esdeveniment polític o quan hi ha alguna decepció, la gent reacciona. És a dir, és una societat que políticament reacciona ràpidament i surt al carrer, no?
Sí, com a mínim surten uns quants, no? Els de sempre hi ha un grup de pressió d'aquests que sempre està preparat, no? Perquè si et fixes, les xifres tampoc no són... No estem parlant de milions que han sortit a manifestar-se, tampoc no els tenim, eh? Però vull dir que a la manifestació més gran, que diuen que és històrica, van haver 22.000 persones. Però si tu ho poses en context, això no arriba ni a un 10% de lo que seria el país. Mm-hmm. Però bueno, i déu-n'hi-do, 22.000 persones al centre de Reykjavik, ja et dic jo que ho col·lapsen, és que allò és un disbarat, vaja. I evidentment, un polític es posa, diu, ostres, aquí passa alguna cosa dolenta.
El caos s'ha generat perquè s'ha de posar en context. Estem parlant d'un primer ministre que havia demanat als ciutadans que no traguessin els diners del seu país, que fessin un esforç econòmic, no?
Exacte. Aquest era el problema. Aquest, d'ençà de la crisi del 2008 al 2009, el primer ministre que va sortir elegit després d'aquest govern que vam tenir d'impàs, sempre havíem tingut un govern de dretes en aquest país des de l'any 44, doncs hi ha un govern d'esquerres que diu nosaltres intentarem arreglar aquest garbuix que han fet aquests de dretes, doncs clar, aquest surt dient, no, escolteu, hem de pensar en Islàndia, hem de deixar els nostres diners aquí perquè així farem que la bossa doncs vagi creixent i de més. I aquest era el primer que deia, no, res de dòlars, res de corones noruegues, hem d'apostar per la nostra divisa, que tot i que sigui feble hi hagi desnivells, allò que hi hagi sempre fluctuacions, hem d'apostar per la nostra divisa. I de cop i volta, el mateix que deia que no podíem treure els nostres diners de fora, es posa al descobert que tenia no 100 corones, no, unes quantes més, 1.000 milions de corones.
De fet, els diners és una de les coses que a Islàndia són més d'actualitat. Ara mateix encara hi ha corralito?
Doncs sí, la veritat és que encara no pots treure els diners així alegrement sense tenir el vistiplau del Banc Central Islandès. Que això, l'únic que et fa és que, per exemple, si vols fer un pagament d'alguna cosa, així, d'algun producte, en teoria et diuen que sí. Si tu tens una factura, no hi ha cap problema. Ara bé, si, doncs una cosa que vam comentar fa temps, no? Jo envio els meus diners alegrement al meu compte bancari d'aquí, de la meva caixa de Barcelona, doncs no ho puc fer, perquè diuen que no, que això no es pot.
Situació complicada a Islàndia, ho seguirem el que pugui passar els propers dies. En tot cas, avui volíem saludar-te, Xavier, i també a partir del que està passant a Islàndia i també el que podrà passar, també, suposo, a diferents llocs del món, arran d'aquests papers de Panamà, per parlar avui al consultori de la Felicitat, precisament, dels diners. Xavier, una abraçada.
A vosaltres.
Guten Tagen, no? Era així, eh?
No, això és Goddien.
Goddien, Goddien.
Goddien.
Que vagi bé, adéu-siau.
Vinga, adéu.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
Doncs bé, ja en tinc una d'entrada, que és per què serveixen els diners, Jaume? Què els hem d'explicar als nostres fills?
Bueno, en teoria se suposa que serveixen per donar valor a les coses, és a dir, que s'han de mesurar allò que tens amb algun criteri. I, bueno,
una unitat neutra.
Una neutra, se suposa. Passa que ràpidament apareix que hi ha darrere dels diners, les hores de feina, els esforços, l'equivalent en altre tipus de valors, que si estigués en una economia del trueque, podríem dir el nostre fill, la teva joguina és equivalent d'una altra, el que sigui, hem d'introduir un valor general. El passa que ràpidament es comproven que hi ha alguna cosa més, és a dir, que els seus pares, les mares o els adults que els envolten han dipositat en allò que són els diners moltes més valors, moltes més ambicions, molts més desitjos, comproven que serveixen per comprar i vendre moltes coses.
Que... Sempre els diem que no donen la felicitat, no els diners, però després no sé si ho però tenim clar, això.
Sempre hi ha aquella, aquella altra català que facis la frase, però hi ajuden.
Clar.
Hi
ajuden.
Sí, jo sempre he pensat que ser multimilionari és el més fàcil que hi ha, de fet. El que passa és que ha de ser la teva prioritat, no has de tenir cap altra més ambició que aquesta, ho has de donar tot per la causa, o sigui, ser multimilionari, i t'ha de ser igual tota la resta, t'ha de ser igual la moral, t'ha de ser igual fotre altres pel camí, t'ha de ser igual anar-te'n al llit amb qui t'hagis d'anar al llit, etcètera, no? Si tu és la teva prioritat, és molt fàcil. És molt més fàcil això que recuperar-te d'una malaltia greu o que trobar l'amor autèntic de la vida. El que passa és que normalment, per sort, quasi tots tenim altres ambicions a part d'aquesta.
No trobis altres limitacions, és a dir, perquè alguns per arribar a ser milionaris no només han de posar tota la vida, sinó que han de descarregar una càrrega que tenen a sobre
social i social. Sí, sí.
I després tenim tota la literatura moral que explica el que se'n deriva d'aquesta avarícia, i per exemple hi ha una frase...
És l'avarícia, eh?
Sí, sí, el problema
és... Literàriament és l'avarícia.
Al final és això, que deia Sèneca que la riquesa no s'adolla a aquesta avarícia, no? És a dir... Més aviat l'excita, per tant, tu sempre en voldràs més. I això fa que l'avar sempre sigui un indigent. Un ric sempre serà un pobre, perquè sempre demanarà més, no? Sempre aspirarà a tenir més diners dels que ja té.
Deies allò de ser pobre d'ànima, no? Jo vull ser ric d'ànima, no?
Sí,
ser...
sí.
Sí, sí.
Però tenir-ne molts també ha de ser... Tens uns altres problemes. Vull dir,
suposo, no, sé,
no és fàcil tenir molts diners, tampoc. No mira'ls aquests dels papers de mà.
No tinc l'experiència de com es gestiona molts diners, però...
que aquí no podem parlar. Si vol trucar al senyor Núñez o...
Clar, no, que ens ho digui algun milionari que truqui, si us plau.
Jo no crec que els milionaris es pensin que estan fent una cosa mal feta, al final. És a dir, ja és el sistema mateix que fa que funcioni així i un jove es plantegi en aquesta situació si actua bé o actua malament. Simplement actua com li han assessorat que ha d'actuar i com ell es pensa, perquè tothom ens justificam quan tenim la possibilitat de fer alguna trampa, sempre ens justificam per fer aquesta trampa. Nosaltres la fem amb, jo què sé, amb valors molt petits i ells ho fan amb valors molt grans, però no crec que siguin conscients del que estan fent.
Jo vaig ser que quan ets petit ja t'estan educant en l'abundància, no? Societat de consum. Aquella cosa quan, per exemple, bueno, és Nadal, sempre rebem molt més regals del que parlo en un genèric, eh? Molta gent sé que no el rep i que la feina que té per rebre'n, però... molts més regals del que es necessita, no?
Però és que hem d'entendre que vivim una societat que anomenem de consum, en la que una bona part del ser passa per consumir. És a dir, no es pot ser persona o ciutadà sense tenir capacitat de consum. Entonces, alguns, o molta gent, o les pròpies companyies, les pròpies publicitats, intenten identificar ser més en consumir més o en tenir més. I, per tant, a partir d'aquí, si tens molts regals, els pares moltes vegades han de poder intentar dir, a veure, en què t'ho passes bé? Perquè al final comprovar que tenen 5 coses i no acaben passant-s'ho bé en ninguna d'elles tampoc funciona. Passa que darrere d'això jo crec que m'ho he oblidat una cosa. Entre la moralina de les religions, que ens diuen que hem de ser bons i que tenim un pecat que... l'avarícia i la codícia era un pecat, i a més d'aquests pecats capitals. Que,
sí, sí. Sí, sí, sí.
Entre la lògica de la moralina i la lògica de cadascú fa el que li dona la gana, existeix una cosa que se'n diu ètica. És que jo... Bona part d'aquest fenomen dels diners és gent sense ètica, per molt que aparegui com a bons ciutadans i bones persones, sense ètica. Què vol dir ètica? Vol dir que la teva conducta està regulada per valors. Per Russell, quan el preguntaven, li diem, vostè no creu en res? I deia, no, jo crec en algunes coses. Mira, jo crec en una cosa, per exemple, no m'és igual veure com la gent del meu costat pateix. Només igual quedar-me sense fer res. Només igual el plaer, la felicitat. Totes aquestes coses no són iguals. I, per tant, a poc que tingués una mica d'ètica, aquesta gent probablement frenaria una mica la seva cobdícia, la seva avarícia. Frenaria una mica, com bé explicàveu abans. Tens 4, vols tenir 6, i tens 6, vols tenir 8. És un mecanisme continu.
Sí i no. Després, si voleu, m'agradaria parlar d'altres llibres que parlen una mica d'això. Hi ha un d'ells que ha sortit ara amb el Paso, que es diu Entre tiburones, que és sobre la City de Londres. L'autor és un holandès que va anar a la City, no havia anat mai, i va intentar fer totes les entrevistes als brokers, a la gent que treballa allà. Es diu Joris Luyendijk, no sé si ho pronuncio bé, i llavors explicava que és molt difícil fer aquestes entrevistes perquè els mateixos que treballen a la City tenen molts problemes per donar aquestes entrevistes, perquè després els altres els tracten com si fossin uns traïdors, els abogats, etc. Tota la gent que treballa a la City té molts problemes per donar aquestes entrevistes. I a la introducció, per mi, m'agradava molt aquesta introducció perquè explica que la sensació, després d'haver fet totes aquestes entrevistes a la City, era com qui va a l'avió, s'asseu a l'avió i veu que el motor dret surt una flamarada de foc, no? I llavors li diu a l'hostessa, sisplau, ha esclatat alguna cosa no funciona en aquest avió. I l'hostessa li diu molt tranquil·lament, no es preocupi, tot està sota control, no? Però ell, de tota manera, no s'ho creu, va cap a la cabina, arriba a la cabina de l'avió i a la cabina de l'avió no hi ha pilots. I una mica la sensació ara del cas del capitalisme en aquests moments seria aquesta sensació que l'avió ja va amb el pilot posat, no hi ha ningú et pot salvar i ja forma part del sistema. Seria molt complicat sortir d'aquesta manera de funcionar.
Perquè si vols explicar una altra realitat, al final et xocarà amb la realitat que és aquesta. És a dir, a la classe, els seus fills es trobaran en una societat competitiva, en què qui en té més, vol tenir més.
És més. I és considerat millor, i funciona millor, i ja està. Ara, que el vivien en un moment, tots aquests fenòmens dels papers que han aparegut, de les, allò, els diners fora, d'aquest fenomen reiteratiu, al meu parer, el que té de complicat o de dolent és... A veure, dit en plata, senyor capitalista, em pot explotar vostè, però moderés una mica. És a dir, a veure, jo estic disposat a sotmetre al poder d'aquest sistema, però no sigui tan exagerat. És a dir, com a mínim digui que sóc tan persona com vostè, accepti'm una mica.
Que hi hagi una mena de valors europeus instaurats.
Al final és l'austeritat pura i dura. Tu calla't, aguanta't, vés a dir, home, però aquest és el lloc que la desconfiança i el dolor en aquest moment.
93-201-7474 suplement@catradio.cat.
Consulta número 1.
Mira, la Neus de Torredembarra té un fill de 10 anys que li demana una paga setmanal. Diu que molts nens de la seva classe tenen aquesta paga cada setmana. Pregunta si és massa d'hora per començar amb el tema de les pagues i també diu que no sap de quina manera treure-li aquesta mena d'ansietat consumista. No se sent content fins que no té allò que demana. És aquell plaer per un article. Diu, què s'ha de fer amb això?
Complicada, perquè a més jo, com sempre a la tertúlia parlant dels nets, jo acabo.
Sí, ara
de Marcel, què li passa a Marcel?
No, però... anècdota. Els nets de Jaume Fones.
Quan no li compres al net una determinada cosa, sempre t'acaba dient, no, iaio, però està el xino aquí al costat, que és un euro només, és que sempre troba una resposta quan tu li dius, bueno, que no podem...
És massa car, bueno, perquè al costat n'hi ha una més barata, que ja em aniria bé, no?
Al final, jo em dona a mi la impressió, al llarg de la meva experiència, que en definitiva la vida d'un infant és una vida de felicitat i insatisfaccions, però que necessita una dosis bàsica de plaer, satisfacció, felicitat, i aquesta dosis bàsica, si no la té de res, al final només la té en el consum. Llavors tu pots frenar el no comprar-li, dir, bueno, compro només dilluns i no compro cada dia, però a condició que tingui un altre tipus d'experiències i de satisfacció que li compensin d'aquesta. El problema són aquests xavals que només poden obtenir satisfacció o el plaer de les abraçades o els petons només els poden obtenir comprant. Llavors, clar, al final és molt difícil lluitar contra el comprar. Respecte a la paga, clar, jo crec que és una fórmula bastant antiga, que jo recordo encara algun nen que molt d'hora ja li compraven accions de Telefònica per educar-lo en aquesta...
Molt maco, això.
La llibreta aquella que t'obria.
Mira, nen, quan pugi te la vens. Quan baixi te la compres.
Home, jo probablement és més còmode lo de la paga, però no educa gaire en administrar els diners. És a dir, és probablement útil, és més útil dir, bueno, anem, espera, a veure, vols comprar-te això, però no costa tant, buscarem, posarem... Tenir que administrar els diners de cada setmana és còmode pels pares, però jo crec que en el món actual no serveix de gran cosa.
93-201-7474.
Consulta número 2.
Maria Lluïsa, de Barcelona, bon dia.
Bon dia. Mira, és un comentari sobre una cosa de la meva filla, que ara ja té 39 anys, però no he pogut averiguar mai de què va. Es tracta de que quan era petita jo li donava uns cèntims per les xutxeries, no, ella no era de xutxeries, i un dia que venia de col·legi, tindria 8-9 anys, veig que treu bastanta xatarra, no? Vull dir, dic, però què fas amb tanta xatarra? Diu, oh, diu, com que jo no prenc xutxeries i els companys tots em prenen, doncs em venen a buscar-me'n a mi, els hi dono diners i després me'ls tornen amb interès.
Caram, o sigui, ara negociant, eh?
Jo no ho sé d'on t'ho ha tret, perquè la veritat és un cas que no m'havia trobat mai. Vull dir, no ho he sentit dir a la gent, no? Normalment això, però pues sí, els hi deixava diners, i li tornaven amb interès.
I a casa això com ho veieu?
Pues no ho sé, mai quedar petrificada.
Clar.
No ho sé, jo és un comentari que vull fer, que no sé d'aquestes coses on te les poden arribar a treure, no?
La societat. Veuen la televisió i ja ho veuen, no? Segurament.
No, i era el comentari que volia fer jo.
Molt bé, Maria Lluïsa, gràcies per trucar.
Dale, de res.
Això està al carrer, això.
Està al carrer. Bueno, entonces, els éssers humans són molt diversos, alguns tenen veritablement una gran capacitat d'ingeni i descobreixen molt d'hora la forma de buscar-se la vida. Aquest buscar-se la vida en una societat hipercapitalista és explotar algú. Quan ara parlen d'allò dels emprenedors que parlen sovint, moltes vegades no és que aprenguin molt d'hora a muntar-se la vida sobre la base d'una altra. En una altra societat aquesta noia potser es dedicaria a investigar o es dedicaria a imaginar-se un món diferent, però en aquesta jo la manera de ser important és que un altre depengui de mi i a sobre em pagui més.
93-201-7474 suplement@catradio.cat.
Consulta número 3.
Mira, en Pau li demana a la Llucia, tu que llegeixes molts llibres i moltes recomanacions, un llibre que diu que parli del poder, alguna cosa així com el poderosa.
Jo m'ho vaig preguntar també, llibres sobre diners. Sí.
N'hi ha uns quants, n'hi ha uns quants. Sí.
Home, ara estan bastant de moda, això d'aquests economies en colors i aquests llibres que intenten arreglar el món.
Sí.
Des del món, diguem-ne, des del mateix món.
Però jo crec que el Pau crec que va més en plan, o sigui,
genèric, no?
que vegi molt poder i llavors digui, jo no em vull tenir, saps?
No, no sé, hi ha uns quants, és a dir, Antonio Baños en va fer dos, per exemple, Economia no existe o Posteconomia. Ara estàvem parlant justament d'aquesta diferenciació entre els rics i els pobres i ell explica justament a Posteconomia, Antonio Baños, que realment els rics s'estan com a protegint dels pobres. Tornem a un feudalisme econòmic en el qual els rics estan com a protegint-se de la classe mitja, no? I una mica s'està veient amb això dels papers de Panamà. Ells estaven a la seva talaia, estaven feliços allà de dins, estaven protegidíssims i nosaltres ens estem assabentant ara de tot el que ens han robat, diguéssim, no?
I espera't.
Hi ha més casos. L'establishment de Owen Jones es pregunta qui té realment el poder, es pregunta qui està manipulant la democràcia o qui ha segrestat la democràcia, arriba a dir ell, i explica això mateix, no? Que els empresaris, que els banquers, que tota aquesta gent, els mitjans de comunicació han creat un sistema del qual és molt difícil sortir-ne, és el que dèiem al començament, no? És a dir, com volem actuar contra això és molt difícil. Ho hem vist a Islàndia. Jo com a illenca he de dir que a Islàndia, igual que a Mallorca, totes les illes, cada illa són el món. No són un món, són el món. Si tu analitzes el que passa a una illa, fàcilment pots analitzar el que està passant al món. Una illa occidental i una societat occidental, perquè després és veritat que les asiàtiques no ho sé. Però sí que és veritat que estem veient que anar contra el sistema, al final, no és veritat, és un mite. Ens creiem que s'hi pot anar, però al final resulta que no, que tot cau quan ho intentes, no?
També la història aquella del Lobo de Wall Street, que és la pel·lícula, que també hi ha un llibre d'això,
sí,
no? Que
sí,
explica,
sí.
És una vida real del Jordan Belfort.
Sí, hi ha molts llibres sobre aquest tema, el que deia Entre tiburones que explicava abans. Tots aquests expliquen que són molt pessimistes al final, perquè és que com vols canviar un sistema que és a dir, no, encara no hem trobat la manera de sortir d'aquest capitalisme. El capitalisme, també Manuel Castells ha tret un llibre que es diu de la crisi política, la crisi econòmica, em sembla que es titula. Llavors també explica, no, que és molt difícil, que és el recull d'aquests articles que ha fet sobre el tema, és molt difícil sortir d'això perquè sempre hi haurà un capitalisme que donarà pas a un altre capitalisme, que donarà pas a un tercer capitalisme. Seran diferents, però sempre seran capitalistes.
Jaume.
No, potser l'única diferència, però és difícil valorar-la, és entre cometes la transparència. És dir, de cop i volta es difonen aquesta documentació com es van difondre d'altres.
Estan més observats.
Sí, és una mica el que el fundador del Facebook deia, anem en teoria a una societat molt més transparents que té parets de vidre. La pregunta és...
Serveix per res.
Exactament. Yeah. Si tot i saber tot això, si la societat valenciana, per exemple, en el seu dia sabia perfectament tot sobre la corrupció i, en canvi, votava el que votava, al final no ens acostumarem també... Al final direm no,
com una
part de la condició humana i, per tant, no hi podem fer res. Aquest és el problema.
93-201-7474.
Consulta número 4.
Anem a Barcelona. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
T'escoltem, Jordi.
Aviam, jo els hi demanaria, com a persones que són, doncs, amb una bona formació, els que teniu aquí,
sí.
Quins remeis podríem tenir amb això? Si els sembla bé, per exemple, que l'educació ja des de petits s'ensenyés a pensar per si mateix i a ser crític. Perquè, clar, jo trobo que hi ha una gran carència,
sí,
d'esperit crític en aquesta societat i esperit de lluita i rebel·lió. I, clar, mentre això no sigui aquesta actitud...
És que aquí has apuntat, jo crec, la clau de la qüestió, que és, al final, escolta, el sistema és el que és. Hem d'explicar als nostres fills, de la manera com sigui, que és així. És a dir, que hi ha unes igualtats i unes desigualtats i que hi ha unes oportunitats i unes mancances, no, Jordi?
Sí, estic d'acord. I si vostès saben si amb els plans d'estudis dels infants hi ha alguna matèria o alguna filosofia d'actuar en aquest sentit actualment, perquè, clar, jo ja sóc una persona gran i no ho sé si la societat d'això s'està redreçant des de baix, perquè penso que és des de baix on s'ha de començar. No sé si s'està fent així.
Gràcies. Li preguntem al Jaume. Gràcies, Jordi, per trucar. Jaume.
A veure, diria un parell de coses, algunes políticament poc correctes, però quan escrivia el llibre Àlex No entiende el mundo, hi ha tot un capítol que és dir, el món és una merda perquè no fem la revolució. Però mira, el sistema educatiu a Catalunya va introduir l'educació econòmica. Fins i tot el senyor vicepresident del govern va anar no fa gaire a una escola a fer. Aquest programa no explica en cap moment que existeix en les cooperatives, l'economia cooperativa, la possibilitat de cooperar, de treballar. Explica capitalisme pur i dur, una mica catalanitzat en plan suau, però no és veritablement explicar el que no fa gaire i escrivia, perquè no tornem a educar en la consciència de classe. Quan deien aquestes besties sobre l'alcaldessa de Barcelona, si havia d'estar en les escales o en la peseteria, molta gent parlava del masclisme i companyia, però no parlava d'una cosa elemental. Com educar-se un xaval? Perquè dir, mira, tio, a tu t'ha tocat estar en aquest esglaó de la societat, tu mateix. O estaràs tota la vida en aquest cavall o pots intentar posar-te d'acord i canviar les coses. Si no s'educa en pensar i en descobrir la injustícia i en comptar amb els altres, doncs, òbviament, al final...
Hi ha una diferència, no? Allò que tu sempre has abanderat. Escolta, expliquem les coses als nens tant com són.
Tal com són.
Són persones.
Ajudar-los a descobrir-les.
Sí, però estava pensant que, evidentment, la majoria no som rics, per tant, és que és igual.
I per què ens deixen dominar pels rics? Aquesta és la,
aquesta és la qüestió, és a dir, no farem aquesta revolució perquè no ens dona la gana fer-la, perquè, en el fons, aspiram a ser rics, suposo, m'imagino, i perquè sabem que si estiguéssim allà faríem el mateix que ells. És que, si no ho acabo d'entendre.
Sí, el meu pare deia que no es posin a prop d'on hi hagi diners, perquè al final potser també acabarem sent lladres, no?
Exacte, és a dir, moltes vegades jo tinc la sensació que no estem fent aquesta revolució perquè, en el fons, pensam quan em toqui a mi ser allà dalt, també passa a la City, això de Londres. La immensa majoria de brokers no guanyen una pasta, però sempre pensen que acabaran guanyant una pasta. I per això mantenen el sistema i per això es mantenen allà ficats.
Mira, per igualar una mica més el sistema, avui al suplement, per acabar aquest espai, el consultori de la felicitat, regalarem unes entrades al Jaume perquè vagi amb els seus nets, la Llucia si vol anar també, però també als oients que truquin al 93201-7474. Exactament per què, Mariola?
Segur que el Marcel, perquè alguns Marcels ja ho han demanat, volen anar a una exposició. Sortegem entrades per The Art of the Brick, que és una de les 10 exposicions més espectaculars del món, on podeu veure més de 100 obres construïdes amb blocs de Lego. Ha sortit
I
molt...
I la Gioconda, la Venus, o sigui, hi ha de tot.
Tot fet amb Lego, segur que li agrada. Més d'un milió i mig de persones d'arreu del món ja l'han pogut veure. Tenim 20 entrades per gaudir d'aquesta exposició, divendres 15 d'abril, a partir de les 5 de la tarda. Truqueu-nos al 93-201-7474.
I ara arriba l'hora del telèfon vermell. Gràcies, Lucía Ramis, gràcies, Jaume Funes.
Una ferrada.
Que vagi bé.
Propera.
Ai, Mariola.
Ah, ai. Tinc por.
No.